Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Atardi Villar. Continua l'allau d'arribades de migrants a les Canàries. Només aquest divendres s'hi han rescatat fins a un miler de persones que viatjaven en 13 caiucos. 5 d'aquestes embarcacions han arribat a El Hierro, una de les illes més petites de l'arxipèlag, que aquesta setmana ja havia rebut 1.300 migrants. El president del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, ha explicat a Catalunya Informació que l'illa no pot assumir aquestes xifres.
Las derivaciones que corresponden al gobierno central se están haciendo con una diligencia exquisita, pero las derivaciones de los menores que corresponden al gobierno canarias no. Cada vez en cada patera vienen, cada cayuco vienen menores y se va sumando el número, de tal manera que entendemos que hay en torno a 250 menores ya viviendo en esta isla en condiciones pues que no son desde luego las más idóneas.
El Hierro, amb una població de 10.000 habitants, ha rebut més de 5.000 migrants en els últims mesos. En una piulada a la xarxa social X, el president canari, Fernando Clavijo, ha criticat l'actitud cega, sorda i muda de l'Estat, ha dit, davant d'aquesta crisi. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, ha carregat contra l'amnistia, alertant que les normes s'han d'aplicar a tothom per igual. Barrientos ho ha dit en l'acte d'obertura de l'any judicial.
Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Nadie puede colocarse por encima de ella o pretender eludir las consecuencias de su vulneración. Sin excepciones ni privilegios, en definitiva, sin espacios de impunidad que comprometerían el carácter general de toda la ley.
En clau econòmica, destaquem que s'han doblat les reclamacions per l'ús fraudulent de targetes bancàries. Una de cada tres queixes que va tramitar l'any passat el Banc d'Espanya tenia a veure amb aquestes operacions no autoritzades pels usuaris. Durant l'any 2022, els bancs van rebre 10.000 reclamacions relacionades amb estafes com el phishing o altres mètodes. Crida internacional perquè el règim iranià alliberi l'activista Narges Mohammadi, guardonada avui amb el Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'opressió de les dones. L'ONU i el mateix comitè del Nobel demanen que la guardonada pugui rebre el premi en persona el 10 de desembre a Oslo.
Bé, si les autoritats iranianes prenen la decisió correcta, alliberaran la detinguda de manera que pugui ser present per rebre aquest honor, que és el que nosaltres esperem.
L'Iran ja ha contestat titllant la concessió del Premi de Maniobra Europea contra el seu país. I avui hem sabut que cada dos dies es denuncia un passatger d'avió als aeroports catalans per ocasionar aldarulls, fumar o no fer cas de la tripulació. Ciutadans britànics, espanyols i alemanys protagonitzen la majoria d'incidents. El nombre de casos s'ha disparat i el sindicat de tripulants de cabina reclama una llista negra única de passatgers a nivell europeu. La veterana cineasta nord-americana Mary Lambert rebrà aquest cap de setmana el Premi Honorífic Màquina del Temps del Festival de Sitges. Serà pels més de 40 anys que ha dedicat al cinema de terror, sobretot, i per haver estat la primera dona a dirigir un llargmetratge de zombis. Tot i que reconeix que encara falta camí per recórrer, Lambert sosté que el paper de les dones al cine va creixent. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Well, it's happening.
Bé, està passant. Comparat amb quan jo tenia 20 anys, ara es confia en les dones per dirigir films. Les dones ens sentim empoderades quan tenim una posició de lideratge.
A banda del reconeixement que rebrà diumenge, Lambert també és un dels plats forts de la primera trobada de cineastes dones especialitzades en el gènere fantàstic que organitza el Festival de Sitges. I ens queda la informació esportiva d'aquest divendres amb el David Ubach.
La jornada 9 a la primera divisió de futbol s'ha obert aquest divendres amb l'Atlètic Club de Bilbao 3, Almeria 0, i a segona ha arrencat la desena jornada amb l'Albacete 0, Llevant 2. A primera, el Girona juga aquest dissabte, farcit de baixes al seu partit al camp del Cádiz, però això sí, amb la inclusió de Porto per visitar els andalusos i mirar d'aconseguir un triomf que els faci recuperar el lideratge provisional a primera. Pel que fa al Barça femení, la migcampista Patrick Guijarro ha renovat com a blaugrana fins al 2027. En motor, Max Verstappen amb Red Bull ha aconseguit la pole position de la cursa llarga de diumenge del Gran Premi del Qatar de Fórmula 1. Aquest dissabte, cursa sprint, on si Verstappen ja acaba sisè pel cap baix, es proclamarà matemàticament campió del món per tercera vegada. En waterpolo, el Sabadell ha aconseguit la victòria en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina. Els vallesans han superat fora de casa l'Esteve de Bucarest romanès per 8-11. A la Lliga Sobal d'Handbol, nova victòria del Barça. Els blaugranes s'han imposat al Logroño per 38-29 en la jornada 5. I també destaquem el triomf del Cadí la Seu en la segona jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les alturgellenques han derrotat per 84-76 al Saragossa després d'haver capgirat 11 punts adversos al descans. En gimnàstica, Simon Biles ha guanyat l'or en la final individual del Mundial d'Anvers, a Bèlgica. Ha estat el segon or de Biles en aquest Mundial i el sisè en total, una xifra rècord que l'iguala amb Kohei Uchimura.
Fins aquí les notícies.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo quan arribo, sigui una democràcia o el que sigui, digo, aquí, aquesta setmana, mano jo.
Oh. Aquest diumenge s'hi estira l'oftalmòloga Helena Barraquer.
Quan vam anar a Gabon, sí, vam arribar i la de la farmàcia volia que tot el material tenia que estar guardat a la farmàcia. I a poc portar el material a quiròfan, cosa que és inviable.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
Clar, però aquell que es discuteix és qui mana, eh? En realitat.
Malauradament, sí.
Vostè ho té molt clar i mana vostè.
Sí.
I si no se'n va.
Sí. Clar.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Criatures estranyes envaeixen el cel i les pantalles de Sitges. No les perdis de vista i atrapa-les del 5 al 15 d'octubre al millor festival de cinema fantàstic del món. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules per donar ales als teus malsons i fantasies més salvatges. Compra les entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com.
Destinarem aquests 20 segons per donar-te una notícia extraordinària. Liber is Liber, el gran festival de l'edició independent de Catalunya, torna. Ho farà els dies 7 i 8 d'octubre a Besalú. Et deixem la resta de segons de l'anunci perquè pensis com vindràs.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Us estem veient a totes i tots, eh? Aquí, des del soterrani de l'hotel on es celebra el Festival de Sitges, la 56a edició, no sé quants anys fa ja que estem fent programes especials dedicats al Festival de Sitges al soterrani d'aquest hotel, com si fossin les catacombes.
Congelant-nos de fred, normalment.
Sí, bueno, ara també una miqueta, però afortunadament aquí una mà amiga ha intentat pulsar el botó adient perquè aquestes dues hores de finestra indiscreta més una hora d'audiovisual us arribi a la temperatura correcta. Així que prepareu-vos perquè John Lennon ens ha cridat a tots a formar part d'aquestes 3 hores de cinema a Catalunya Ràdio des del Festival de Sitges. Let's take a dance and film away. Per què aquesta cançó, al fons?
Doncs preguntem-li al seu responsable. Guillem Marí, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs mira, primer, el 9 d'octubre és quan va néixer John Lennon i ens tocarà viure-ho aquí a Sitges. Llavors vaig pensar, mira, a més, és l'aniversari de la meva neboda, sempre relaciona amb John Lennon, últimament sempre només la felicito des de Sitges perquè no la puc veure.
Però també és el teu aniversari.
No, el 9 d'octubre no. I Just Like Starting Over, tornem a començar, no? Aquesta cosa cíclica, tornem a estar a Sitges. Llavors em va venir al cap molt aquesta cançó, unint una mica aquests temes,
i a més
és un gran tema.
A més, recuperem en el programa, perquè encara no havies vingut cap dia a la finestra, estem encara...
Tornem a començar, temporada, per mi... Veus, tot és cíclic, tot és cíclic.
Exactament, no? Bé, tot és cíclic, sí. Evidentment, també dic cosetes, perquè tinguin sentit. No sé, aquesta cançó va néixer pocs mesos abans de la mort de John Lennon, als 40 anys.
És molt especial, perquè a més parla també de tornar a començar la relació amb el seu fill gran, i just quan comencen les coses, s'acaben, no?, per la mort tràgica
Doncs és la cançó que hem triat així com per començar el programa aquest any, que cada programa comença d'una manera diferent, i us incitem immediatament ja a començar a fer més propostes, no? Bandes sonores, cançons de tota mena, no tenen ni que ser de cinema. Tot el que vulgueu dir-li a la Finestra Indiscreta, que sigui així, a través de facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, o el twitter@finestracr. Ens trobareu aquí a tots, avui concretament, la Sílvia Andrés, l'Oriol Fidalgo, Àlex Gorín, Alfons Gorín, Dani Jiménez, Guillem Marí, José Antonio Muñoz i Pepe Quinteros i Miquel Jario, fent la col·laboració indispensable des de l'emissora de Catalunya Ràdio. I els altres, Ignasi Abad, Marta Armengol, Josep Maria Bunyol, Mariona Burrull, Desi de Fez, Elisabet Espuny, que vindrà, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Esteve Soler, Alice Tapiol, Pere Mall i Núria Vidal. Ja no em queden ni salives, si després de dir tot aquest llistat. Celebrem-ho, celebrem-ho com l'any aquell en què una vegada, el 6 d'octubre del 63, va venir una pel·lícula que traia el nas i que era... No, del 63, he dit, no, del 2003!
Sí, sí.
Kill Bill.
Nos veremos allí a las 2:30 vestidas todo de negro. Cúbrete con una media negra y lucharemos a cuchillo. Nadie nos molestará. Y ahora... Tengo que darle a Nicky sus cereales.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang.
Nancy Sinatra, cançó de Sonny Bono, Bang Bang, va ser rellançada, evidentment, gràcies a la pel·lícula de Tarantino, un film que fa 20 anys i que no va estar Sitges, cosa sorprenent i estranya.
Sí, sí.
Perquè a més, bueno, clar, si es va estrenar a l'octubre, era massa aviat per estrenar les Sitges, no tocava. En fi, és un film empatat entre Tarantino i Uma Thurman, perquè la van codirigir, en realitat, encara que mai s'ha explicat del tot, a mig camí, per tant, entre Desi i Jean Moreau, perquè era la novia vestida de negro de François Truffaut, interpretada per Desi de Fez, que és igual que la Uma Thurman, ara que no ens escolta, que he dit clar.
Que és igual perquè li encantaria sentir-ho.
Sí, no?
Sí.
Bueno, és el darrer film rodó, pel meu entendre, de Tarantino, excepte la segona part. Amb aquelles musicates que es treu el Tarantino de sota el...
Malagueña Salerosa.
Exactament, Malagueña Salerosa. Que em servirà... Mira, si voleu, una carta d'aquelles que us encantarà, perquè a què ve ara parlar del Buen Patrón? Doncs sí, tenim un oient que acaba de descobrir el Buen Patrón i diu, un petit comentari, la peli és avorridíssima, Bardem està ridícul en aquest paper. És una barreja de Jason Roberts i la veu del rei emèrit. A la peli surt un tal Miralles que el té avorridíssim de tantes vegades que repeteix el seu nom i que em recorda el Tony Randall de les pel·lícules del Rock Hudson. Si aquest és el nivell del cinema espanyol, apanyats anem. Brutal. Però a què ve ara parlar de el Buen Patrón, senyores? Bueno, que escriguin del que vulguin,
clar,
no?
Clar, clar.
Està sí, claríssim.
Això de la veu del rei emèrit té gràcia. Jo més aviat pensava en l'amo de Media Pro quan veia el...
Ja, ja, és que...
I l'Àlex veu molt el senyor president de CS, diguéssim, eh?
Sí, és que té
una cosa així de... empresari que acabarà sent del Partit Popular.
Però si són tots iguals.
Sí, sí, sí,
són tots
sí.
Iguals, directament.
Tots estan tallats pel mateix patró.
Molt ben vist. Bé, doncs, dit això, exactament, podeu escriure, per exemple, per dir-nos què voleu sentir. Per exemple, per dir-li a la Sílvia quin estrany voleu que faci. Per exemple, per fer les preguntes que us inquieten. Per exemple, per dir que voleu venir al programa a ser tertulians i de tant en tant, un cop passin els festivals aquests, anireu venint un cop al mes, oients del programa, a formar part d'aquesta conversa. I sobretot la pel·lícula de la vostra vida. Ens importarà molt llegir la vostra carta, missatge, comentari, per breu o que sigui, per dir només quina és la pel·lícula de la vostra vida o que voleu que redescobrim. Aquí cap tot. En fi, fixeu-vos, per exemple, el Gay Cup.
La finestra indiscreta.
Finestrers, marxem a Sitges, on ens esperen exorcistes i pianistes.
No tengas miedo.
Ya nos conocemos.
I Àlex de la Iglesia, i Bayona, i Belén Rueda, i la gran guanyadora de Sant Sebastià, Jayone Camborda, i Ocorno, al ritme de Joe Hisaishi.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
absolutament indignant que encara es facin les falques dient amb Àlex Orino, després d'aquesta llista de talents que acabo de mencionar, al seu voltant, llegida sempre, sempre, sempre per ordre alfabètic rigorós, eh? Que se sàpiga. No, no, a veure, perquè no hi hagi aquí ofenses de cap mena ni de res, no? Per què? Per què ara aquesta música? Perquè es disparen el pianista, eh? Perquè és una celebració de la bossa nova i del jazz de l'època de finals dels 70, 60, 70. Ja arribarà el moment de parlar de la pel·lícula, però que ens acompanyi quan no tinguem una cosa millor que fer. El que sí importa, al fons, és que ara acabem de dir que hi haurà la guanyadora de Sant Sebastià, però no hi és a Sitges. A veure, explica'ns-ho, això, eh?
No, la pel·lícula s'estrena, de fet, s'estrena el dimecres que ve, les estrenes de la següent setmana arriben el dia 11 i arriba aquesta O Corno, que ha estat la, doncs, la guanyadora de la Conxa d'Or. I això sí, us podem oferir un petit tastet, no?, de la seva directora.
Ma, ja que s'ha acabat Sant Sebastià, ara som a Sitges, ens anem a altres festivals, a veure, sí, que es noti que viatgem i que fem coses.
Sí, sí, fem coses. Això, però... els catalans fem coses, sobretot.
Conxa merescuda?
Jo crec que sí. Crec que la secció oficial... Jo li hagués donat a The Royal Hotel, la pel·lícula australiana, però entenc que hagin escombrat una miqueta cap a casa amb aquesta pel·lícula de la Jaione Camborda, que igualment està molt ben rodada, amb moltíssima sensibilitat, i que parla, doncs, de temes que estan sobre la taula i ella ens ho explicava, doncs, així, tal qual.
Necessito que m'ajudes. Si no m'ajudes... Bajo Ursula. Se ha ido teu nombre. Y la policía está de camino de ella. Tienes que marchar, María. Marchar aún.
Una directora no catalana que guanya Sant Sebastià. Això és absolutament meravellós i insòlid. Què tal és, aquesta senyora?
Doncs molt tímida i respostes molt curtes, però bé, maques, diguem, eh? Sí, sí, molt propera.
De què va la pel·lícula?
La pel·lícula passa a Galícia en una època una mica indeterminada, però se suposa que és anys 80, així, i és sobre una dona que provoca aborts clandestins, fins que un d'aquests aborts acaba malament i aleshores la Guàrdia Civil la ve a buscar i ha de fugir de la nit, aprofitant que hi ha un trànsit de drogues important, ja, doncs aquestes vies d'escapament cap a Portugal, eh?
Doncs el programa de la setmana que ve, que per cert el farem des de Sitges i des de Manresa, ja us explicarem per què, més festivals, aprofitarem perquè soni més estona de la pel·lícula guanyadora de Sant Sebastià, O Corno, com també sentirem a Fernando Trueba i Mariscal, que sentireu a continuació després de sentir-la ella, perquè que estem fent una mica de poti-poti de tot el que està passant i no ens dona temps a explicar-vos.
Pues surge en un momento en el que, bueno, me acechan como incertidumbres, ¿no?, respecto a esta capacidad de como mujer, ¿no?, de concebir y dar a luz y, bueno, decido explorarlo eso de forma narrativa y surge, bueno, de esa inquietud, ¿no?, que también de quererlo compartir con el espectador, ¿no?, en términos de incertidumbre, nunca de respuesta. ¿No? Para mí era importante el hecho de que hemos visto muchos partos en el cine, ¿no? Generalmente desde la perspectiva del hombre, muy psicologizados, muy histriónicos. Me parecía justo volver un poco a un parto más real, más animal, más físico, más conectado con la vida y el cuerpo, ¿no?
Hablando de partos, i ha posats una altra mena de part, fer una pel·lícula, per exemple, no? Una pel·lícula com Dispararon al pianista. Mira, és la segona vegada que mencionaré François Truffaut. La novia vestida de negro era Kill Bill, la pel·lícula de François Truffaut es deia Tirat sobre el pianista i la de Fernando Trueba es diu Dispararon al pianista. Un homenatge claríssim, no? Jo no l'he vist encara.
Doncs bé, és una pel·lícula, no sé si tu l'has vist,
no he pogut, no he pogut.
És una pel·lícula, però clar, en format de documental d'animació, el qual és una mica curiós, i maquíssima de dibuix, amb una música meravellosa, però ho he de dir sincerament, una cosa és el dibuix i l'altra és l'animació. Crec que l'animació és molt mandrosa en aquesta pel·lícula. Mm. Quan es mouen els personatges és una mica cutre i es nota que potser haguessin necessitat una mica més de temps.
És com el ball de la Maria i el King Kong al final d'un d'aquests preanuncis que surten que siguem ecològics, sí, al Festival
està,
de Sitges.
Està molt bé aquest anunci.
Sí, està molt bé.
De tots els habitants és el
però
millor.
Però quan ballen és una mica...
Exacte. Va per aquí.
Això és Dispararon al pianista.
Un dia, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la bossa nova.
¿Y qué le pasó?
Una noche desapareció de repente.
Me gustaría saber más sobre él.
Doncs aquest personatge va existir, efectivament, va desaparèixer misteriosament en aquests 70s d'auge de les dictadures a Llatinoamèrica. És això el que ens explica la pel·lícula, amb un periodista fictici que va investigant què podria haver passat. Jo els vaig dir, no? És que, clar, Chico i Rita ja fa uns anys, però tal com va el cinema d'animació, potser resulta que ho ha estat tot aquest temps treballant en aquesta pel·lícula, i el Mariscal em va dir, no, és que, de fet, ja va començar abans. Sentim-lo.
Antes de Chico i Rita, ya Fernando empezó a hacer esta investigación y a obsesionarse con la vida de Tenorio y luego hicimos Chico y Rita, quedó aparcado, pero es un sistema muy de Fernando de dejar que vaya madurando, darle vueltas y finalmente, pues hace 4 años ya escribió un guión maravilloso, aportó maletas de documentación, de estas entrevistas con unos acentos argentinos, brasileños, maravillosos. I van, es començar ja, tenim que treballar un any de fer lo que és la creació i 3 anys la producció, que és una producció Holanda, França, Portugal i Espanya.
Porque barruntabas mucho con la vida de Tenorio, con lo que había sido, en fin, intentabas tú mismo rellenar esos huecos.
Sí, me pareció una historia fascinante. A lo mejor parte de la fascinación es los huecos, el que no podías saber todo completamente, ¿no? Y que tenías que basarte en los recuerdos y los testimonios de otras personas. Y es una historia que no deja de ser un misterio, ¿no? Incluso cuando ya has puesto ahí las piezas que tienes del puzzle y ves que te faltan muchas, pero que has conseguido más o menos hacerte una composición de lugar, no acaba de disiparse el misterio del todo, ¿no? Sigue estando ahí, ¿no? El misterio y también lo terrible, ¿no? La constatación de lo terrible que es este mundo, ¿no? Donde no aprendemos nunca a ser gente, a ser humanos, ¿no? A ser pacíficos, a respetar a los demás, a no relacionarnos matando y de una manera violenta y tal. O sea, podríamos relacionarnos aparte de hablando, pues con la música, con la pintura, con el baile, con, yo qué sé, con el cine, con el arte, con tal, que es la forma más hermosa de relacionarnos unos con otros y de conocernos, ¿no? Y de saber unos de otros, ¿no? O sea, en esta película, pues se hablan 3 idiomas, es una historia a caballo entre 3 países. Yo creo que es una película, pues, por la comunicación, ¿no? Por eso y tal. Y odio lo de la palabra denuncia, pero porque suena esto a que vas a poner una denuncia a la comisaría. Pero sí, un poco contar la historia de una víctima, ¿no? Y de un olvidado, ¿no? De un silenciado, ¿no? Silenciado, primero pues se le quita la vida, y silenciado porque era un músico, ¿no? Y nos han robado a su familia, a los brasileños y al resto de los mortales la música que hubiera hecho, ¿no? O sea, ese es un gran robo, ¿no? Un gran crimen.
Doncs ja ho sabeu, no us robeu el plaer d'anar a veure la pel·lícula Disparant el pianista a les pantalles. 2, no deixeu de sentir La finestra indiscreta aquesta nit, perquè és també una bona manera de comunicar-nos tots plegats, i fins a les 3 de la matinada, clar que sí. Per cert, l'audiovisual avui dedicat a Alfred Hitchcock, així una mica fem una mena d'impàs estil Sitges. 3, Eli Espuny, crec que la segona part del programa apareixerà d'alguna manera acompanyada de Tenorio i companyia. I 4, m'acaben de donar una idea. Si en aquesta pel·lícula han fet totes les entrevistes amb aquests personatges en animació, per què anem als festivals a fer entrevistes als actors i directores del cinema? Que les pinti algú i ja està, i ens traiem aquesta feina de sobre, no? Però, bueno, el placer de la comunicació directa, sí, que no ens ho tregui ningú. Tot això, Sitges encara ha sonat poc al programa d'avui. Potser que hi anem, companys.
No existe nada que pueda separarnos. Nuestro amor perdurará hasta que se enfríen las estrellas.
Oratòria, cinema i La finestra indiscreta.
Dancing, dancing, in the rain, the rain, the rain.
the door. Stop. I'll make this harder than it already is, okay?
Això ja sona Sitges, ara ja comença a sonar Sitges, sona el tràiler de pel·lícula de Sitges. És el tràiler d'una de les pel·lícules que es passen a Sitges amb un gran homenatge al seu director de Blood. És un títol que jo crec que s'ha posat 60 vegades. O no, Alfons?
Sí, no, no, no. Quan la poses allò al sí, film Affinity, no? ja no la trobes mai, no? No,
evidentment. Brad Anderson.
Sí, és una pel·lícula que jo ja he vist i m'agrada bastant, eh? Recordeu aquella pel·lícula amb el Schwarzenegger que es deia Maggie, que era la relació d'un pare amb la seva filla que s'està tornant zombi? Doncs és una cosa similar, però en aquest cas una mare, la Michelle Monaghan, que el seu fill comença a convertir-se en un vampir i ell li ha d'anar proporcionant la sang perquè el nen sobrevisqui. Però això que sona tan terrorífic és una història molt maca, en realitat, de relació entre mares i fills, de l'amor incondicional i tot el que faries, no?, per la teva família.
Deixa'm entrar, no?, una mica aquest estil.
Sí, sí, sí. I està molt bé, la veritat, i me n'alegra que el Brad Anderson vingui a presentar-la.
Doncs escolteu, bé, de fet portem només un dia i mig de festival, o sigui, es va inaugurar ahir al vespre, nosaltres estem aquí des d'ahir al migdia, per entendre'ns, per tant, molta cosa no hem vist encara. El que sí que veiem és que avui s'ha començat a omplir ja el poble, ja tenim...
I arrenca tot.
Les botigues muntades. No busqueu el Brigadoon en lloc de sempre perquè estan obres i Brigadoon és també el mateix hotel. O sigui, estem d'aquí tots embotellats absolutament.
Està a prop en aquest soterrani on estem ara, a la sala del costat, diguéssim.
Ni més ni menys. Però aquí ens trobareu els fans, a la piscina, les entrevistes a l'aire lliure. No plourà. Dancing in the Rain no serà aquest any la notícia del Festival de Sitges, em temo, com d'enlloc, per entendre'ns, ni sang plourà. En fi, però de tota manera, sí que, en fi, podem comentar, sempre que es dona un fotiment de premis, que jo ja no sé quins són, o sigui, no sé qui té la màquina del temps, qui té la Maria d'Honor, qui té el Nosferatu, Barbara Boucher té el Nosferatu, però hi ha el Brad Anderson, hi ha qui més?
Mary Lambert.
Mary Lambert.
Lee Unkrich, no?
El Lee Unkrich també li donen. L'animador. Aquesta entrevista te la demanes, no, Alfons?
Sí, sí, per què no, sí.
No te la pinten, no te la pinten.
O tu, com vols.
No.
A més, el llibre aquest que ha fet sobre el resplendor i Kubrick té una pinta brutal.
Sí. Bueno, tots aquests els trobareu per aquí, tota sí. La gent del Bayona, tota la gent de... Però jo us vull dir que les meves esperances, jo no sé vosaltres, les meves esperances estan dipositades en una pel·lícula que es diu Mosques, una pel·lícula que es diu Late Night with the Devil, m'han xivat.
Sí, m'han parlat molt bé.
Molt bé d'aquesta pel·lícula.
Però s'ha de veure Late Night, és a dir,
sí.
Que la passen...
A la una ja en passen... Sí.
Pobres criatures.
Totalment.
Yorgos Lanthimos, clar, és la que va guanyar el Festival de Venècia. L'Espera.
L'Espera, sí, a veure què tal. I jo tinc moltes ganes de Dream Scenario, de la pel·li de Cluenda, que és una comèdia amb Nicolas Cage, tipus com ser John Malkovich, per entendre'ns, sí, i d'A24, no, que és la productora que ara mateix ho rasca tot,
amb el hipster.
Guillem, efectivament.
I ara digueu-me viejuno, però jo tinc moltes ganes de veure la versió restaurada i de Star Trek.
Del estic amb tu, jo és de les que tinc marcades al calendari, perquè tinc moltes ganes de veure, i a més la part també clàssics, no? De Sitges cada cop m'interessa més, inclús més que algunes novetats. Però també m'han parlat molt bé de Teoria Universal.
Sí.
Han dit que és una obra mestra. No sé si era molt exagerat qui ho ha dit. Tots el coneixem, però no el revelaré ara.
Vols dir Monsieur le Directeur?
No, Monsieur le Chef de Presse.
D'acord.
I després, jo a Sant Sebastià em vaig reconciliar molt, sí, m'havia de reconciliar amb el cinema asiàtic, perquè ja vaig dir que va ser el millor del festival, i tinc ganes del ruix final que hi haurà en aquest festival, que consideren Shimizu, Mike, Nakata, Kitano...
Kitano, en Kubi, jo aquesta també. Sí.
Quatre dels popes, no?, i tinc ganes de fer-me un bon bany de cinema asiàtic, també.
Bueno, jo, de moment, en un dia i mig, jo he de dir que estic bastant content, eh? He vist un curtmetratge sensacional, que és Ahora Vuelvo, m'ha agradat molt, un documental increïble que es diu Kim's Video, sobre la història de 50.000 cintes de vídeo que van volar d'un videoclub tancat de Nova York a un poble de la màfia siciliana, i després el van anar a robar Godard, Trifó, Agnès Bardà, un fotimer de gent a robar totes aquestes pel·lícules. En fi, és una pel·lícula que ha despertat la meva nostàlgia per l'amor al cinema, que sembla que s'està perdent, la humanitat. L'última noche de Sandra M, la vida de Sandra Mosorowski, m'ha semblat interessant. El Miyazaki és una meravella.
Sí, estic d'acord.
Jo crec que diguin el que diguin, no sé, m'agrada moltíssim.
I Sleep és una pel·lícula que també m'ha tocat. Sleep.
M'ha parlat molt bé Sleep. Jo, Miyazaki, també compro moltíssim, m'ha agradat molt aquest to tan crepuscular. És una pel·lícula que recomanaria a tots els ornitòlegs, no? Realment, hi ha un tema amb els ocells, i Sitges ha dedicat també als ocells de Hitchcock, no? Estava pensant molt en això. I ara que hi ha jugat documentals, que a més, deixa'm dir, no entenc per què no doblen les sessions de documentals. Jo aquest que has dit el volia, i només hi ha un passi.
És que és increïble.
Que la secció documental és molt interessant aquest any, i només hi ha un passe de cadascun. I tenim, per exemple, a Disturbance in the Force, que fa molt de temps que l'estic buscant, perseguint, per fi l'han estrenat, que és un documental sobre l'especial de Nadal de Star Wars del 78, que va ser tan, tan infame i tan horrible que el George Lucas va decidir prohibir-lo, cremar les cintes, i bé, hi ha com molt, molt rebombori sempre en el món Star Wars.
S'ha de piratejar.
Sí, s'ha de piratejar.
No, el documental aquest que deia és una apologia absoluta de les pel·lícules piratejades. El dret de productor contra el dret de la humanitat a veure pel·lícules que mai es poden veure enlloc.
L'època del bootleg, que hi havia.
Bueno, aquesta veu que en sentit, el Guillem, és com la de vosaltres quan ens escriviu la vostra carta de l'oient recomanant o recordant una pel·lícula mítica de la vostra vida. Ell, el Guillem, Guillem Marí, vol rescatar un títol que em fa una il·lusió. Ho has fet per mi?
Una mica, sí. Primer dia a col·le, no, que torno sí. Aquí i tal, a fer la pilota a l'Àlex.
Escolteu aquestes veus.
No me toques.
Escúchame, Irene.
Ni siquiera sé quién eres.
Sigo siendo la misma persona de ayer.
No puedo seguir oyendo tus mentiras, Jerome.
Mi nombre es Vincent. Soy Vincent Anton Freeman y soy un nacido por fe o un degenerado, como prefieras llamarlo. Pero no soy un asesino.
Eres un hijo de Dios.
Pero tenemos una cosa en común. Salvo que al mío no le quedan 20 o 30 años de vida, el mío ya lleva 10.000 latidos de más.
Va guanyar a Sitges i també la banda sonora de Michael Dimon sí. Va tenir el premi a la millor música.
És que aquí està el tema, no?
Era una mica com es diu la pel·lícula?
Gàtaca. I era això, també, pensar en Sitges, veure quines pel·lícules havien guanyat, i dic, ostres, aquesta època, l'època d'Àlex, i Gàtaca, que un any, a més, molts motius, no?, per triar-la, l'any 97, un any que va ser bestial de pel·lícules i que el tinc molt marcat, no?, com a jove cinèfil amb 10 anys.
Quant t'ho agraeixo.
Sí. Últimament, fa poc es va morir Alan Arkin, no?, recuperant el seu paper. Elias Koteas, que és un actor que sempre m'ha fascinat molt.
Ernest Borgnine,
Igor Vidal, també.
Sí. Bueno, a banda, clar, de la parella, no?
La parella, mira, que abans hem parlat d'Uma Thurman, sí. L'època amb Ethan Hawke, no?, que a més era una d'aquelles parelles de Hollywood del moment. Els temes, no?, aquest tema del determinisme, no?, fins a quin punt amb la genètica, en aquest cas, pots canviar el teu destí o estar imposat. I la mescla de gèneres, no?, que és una cosa que a mi m'agrada molt. Sí, parlem de Gàtaca i pensem en ciència ficció, però és molt també cinema negre, és molt pel·lícula de detectius. I Andrew Niccol, que a més
el
a
director,
més... El director.
És que l'adoro i està tan...
L'última pel·lícula que recordo haver vist d'ell, la vaig veure aquí a Sitges, que era Anon, que no estava gens malament, en Clive Owen, i que és un director que s'ha quedat una miqueta també com...
Però va fer molt bones pel·lícules, El Senyor de la Guerra...
I guionista també del Show de Truman... És un tio que s'ha de reivindicar moltíssim i bueno, volia aprofitar aquesta tria, no?, de Gàtaca, fer-ho tot arrodonit.
Aprovada la teva tria i era el moment ideal per fer-ho.
I és una gran pel·lícula sempre per recuperar, jo crec. I doncs, qui no l'hagi vist, ja sabeu.
Ara prepareu-vos per la carta de l'oient d'un de vosaltres que ens ha escrit el Richie Holgado.
No hubo ninguna pregunta al respecto porque, como saben, cuando dimití, el presidente Ford promulgó un indulto. Cuando acepté el indulto, en él dejé muy claro que se...
Quiero que rodeen completamente esa zona.
GR-86 y 61, tomad posiciones en la parte trasera del motel.
Durante la guerra de Vietnam, uno de los principales fallos que tuvimos...
Bueno, ¿cómo te sientes?
La guerra ha terminado.
Porque tuvo consecuencias...
Tal vez no.
Carta de l'oient Richie Holgado. Diu, el momento más feliz de cada año. Os lo digo en letras grandes. La vida no está para muchas alegrías y yo me paso el año ahorrando una pasta, la que gano, que es muy poco, y me guardo las vacaciones para volver siempre al club de amigos que es Sitges o, bueno, su festival. Vengo hace no sé cuánto y solo me falló la cosa por la pandemia y un año de mierda que cambiaron el mes y era en invierno.
Vaya colas de frío. Nos encontramos los de siempre, ahora ya con segundas y terceras compañeras o compañeros, uh-huh. y algunos con chavales y todo. Kunekun. Yo creo que mi primer año fue el primero del auditorio. Y ya me lo confirmáis, ¿vale? Mi primera película fue Soldado Universal. Aquel truñazo con Van Damme que vaya pena de primera vez de inauguración. Pero que fue la primera o no fue la primera. Sí, sí, va a inaugurar l'auditori.
Totalment en desacord. És una pel·lícula que aguanta molt bé i és totalment icònica. I a més, va ser l'arribada de Roland Emmerich al cinema americà. I escolta, tant de bo poguéssim inaugurar encara amb superproduccions alguna vegada d'aquest estil.
La gràcia és que en realitat no van inaugurar el festival amb aquesta projecció, que era la nit inaugural, perquè es va fer un dia abans una projecció per públic i premsa de presentació de l'auditori. En van passar els 10 manaments de Cecil B. DeMille, perquè és cine fantàstic. A veure, aquella...
No, i tant.
A veure, si tu mires, Déu allà enviant...
T'has comptat.
I tot plegat. Mira, aprofitant per recordar el centenari de Charlton Heston, ja vam parlar la setmana passada. Bueno, i acaba l'oient, eh? Alguien estava ahí aquell dia, jo hi era, vaig saludar Dolph Lundgren, que evidentment era el convidat d'honor aquella vegada. No fue la mejor peli de mi vida, pero sí la mejor sesión, porque así empezó todo. Parias. Viva Jason y Jason. Jason y los Argonautas, espero que digui, y Jason...
Viernes 13.
Totalment. I mi chica de ahora, la Patricia. Salud a la peña de Santa Coloma, los geniales.
Molt bé, molt bé, molt bona carta, sí, malgrat els insults a un clàssic.
I aquest concepte molt públic que es guarda les vacances per anar a Sitges, no?
Sí, típic, únic. Típic, cosa que va impactar molt a Maribel.
Típic i únic, vull dir, realment és una cosa de...
Clar. Sí. Bueno, senyores, senyors, us vull dir una cosa, que és que només tinc un muertito aquesta setmana, però no, millor, és tan important que us el presento immediatament.
Los muertitos de Gurina.
I seem the great one! I am home! Mistletoe. Many a mage lost her resolve to me thanks to this little plant.
In my country, we talk to our women. We do not drug them with plants. Look into your
eyes. La veu de Bryan Adams, inconfusible.
Guillem i jo l'hem sentit a la vegada en directe.
A l'últim concert abans de la pandèmia.
La veu de Kevin Costner i de Morgan Freeman a la primera escena de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Doncs resulta que un serial killer amb una serra mecànica de nit i d'amagat s'ha carregat sencer el sicòmor que tenia 250 anys, que hi ha al costat de l'Adrian Wall, el mur de pedra seca, on van rodar aquesta primera escena a Northumberland. Un arbre premiat històric.
Sí, sí. Veus, les imatges les veus i és per ficar-se a plorar.
És una cosa terrible, que a més l'havien rebatejat com l'arbre de Robin Hood per la pel·lícula. La gent viatjava allà per veure'l, no? I van rodar el vídeo de la cançó, també el van rodar a sota de l'arbre. O sigui, un acte de vandalisme.
Sembla que era un noi de 16 anys, eh? Bueno, l'ha liat i...
Per l'amor de Déu, o sigui, què ens està passant? O sigui, la paraula vandalisme em comença
que
a fer molta por.
A més, per tirar un arbre així has de saber fer-ho, eh?
Sí, perquè... sí. Però ara, com heu sentit, el tall que hem ofert, el Kevin Costner va i es menja les fulles de l'arbre, que tampoc està malament. Hi ha qui es menja els seus amics, per exemple, no?
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
La Sociedad de la Nieve, vale, i està molt clara la referència, pot semblar de mal gust, però és així, i en tot cas, si no teniu entrada per veure aquesta pel·lícula de Sitges, haureu d'esperar l'estrena, que no trigarà gaire.
Bueno, una mica.
Sí, el desembre
apunten cap al Nadal.
I el gener a Netflix. Sí. Bueno,
tempos fugit, per
sí, tot passa, passant un
ràpid. Descomptat, no? En fi, ens hem menjat les fulles, ens hem menjat els amics, després hi ha gent que es menja els animals o els animals que es mengen els humans, perquè els obvis animals també es mengen els humans, o si no, que li pregunten a la Mary Lambert.
Ara, Ramon, és clar, era necessari. Però home, fer una cançó, no recordo si va ser abans la cançó, la pel·lícula, però
jo pensava que era per la pel·lícula, eh?
Sí, sí, pot ser, pot ser. Bé, doncs Mary Lambert, que ha sigut la primera gran homenatjada al Festival de Sitges, tota una pionera dins del cinema de terror, com ens explicarà ella, que va dirigir els millors vídeos de Madonna, de Like a Virgin, de Material Girl, és a dir, els més mítics, i que, escolta, poca broma, qui pot dir avui dia encara viu sobre la Terra que va dirigir a Fred Wynne, el senyor Herman Monster de la família Monster, com va fer ella, Cementerio de Animales, adaptació de Stephen King, a més, un altre dels meus ídols, i que era una molt bona adaptació d'un llibre terrorífic, realment, per tant...
Ella ha vingut a Sitges perquè serà qui donarà el tret de sortida de la Zombie Walk demà, concretament, i a més ha rebut el primer premi de tots aquests premis que s'han durat al festival, a la gala d'inauguració, i l'Alfons ha pogut parlar amb ella.
Sí, 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 molt simpàtica, molt amable, molt predisposada, i, escolta, humil, però dient, sí, sí, doncs, escolta, aquest premi potser me'l mereixo una mica, escolteu, escolteu. Felicitats per aquest premi, crec que té un valor especial a més perquè a la seva època, el moment en què va fer vostè Pet Sematary i les seves primeres pel·lícules, no era tan habitual que una dona pogués dirigir pel·lícules de gènere, per tant vostè és una pionera, no? D'alguna manera.
Well, that's very flattering, but actually I think it's quite true.
Doncs, bueno, moltes gràcies, és molt halagador, però crec que la vegada és veritat. Tothom necessita uns models a seguir, i sobretot la gent jove, i crec que això és molt important, perquè si algú no veu que alguna persona està fent alguna cosa, per exemple, en el meu cas, si les dones joves no veuen que una dona pot fer aquesta feina, pot ser directora, doncs llavors pensen que no ho poden fer. Així que estic molt agraïda i m'agrada moltíssim el fer de mentora d'aquestes dones joves, i és una cosa que estic fent, que he fet abans i que espero continuar fent.
One more thing. I also think that men can.
Volia afegir una cosa. Jo crec que els homes poden ser models a seguir per les dones i viceversa. Perquè del que es tracta aquí és de la humanitat en general, i jo crec que és aquí cap on anem. Espero que sigui aquest el camí.
Una nena, la nit, solitud, por, la mare que s'absenta, 13 minuts, Ahora vuelvo, el curtmetratge d'inauguració del Gabi Ibáñez. La veritat és que el director de Hierro i d'Autòmata, al meu entendre, ha fet un curtmetratge fulminant, absolutament, extraordinari, boníssim, boníssim, boníssim. I ara diré una cosa que no sé si agradarà molt, però gairebé demostrava que 13 minuts es pot fer millor cinema i molt més impactant que la pel·lícula d'inauguració del Paco Plaza, de continuació, que és El Mar a Muerte. Però, en fi, ara en parlarem. De moment, Gabi Ibáñez i el seu món fantàstic.
Fíjate, yo creo que para mí Lynch es terror. Lynch me parece como lo lynchiano, para mí es un sinónimo de un terror incómodo y pesadillesco, ¿no? Como que es un tanto incomprensible y que está a veces insinuado y que no entiendes por qué las cosas te están dando miedo, pero te dan mucho miedo. Para mí Lynch es un gran referente, la verdad. Es como Lucas, sé que por ejemplo para él El Exorcista, que justo ayer estábamos hablando del Exorcista, es como su película favorita, pero creo que a los dos nos gusta ese mundo de la extrañeza lynchiana en el que sin saber por qué hay una serie de elementos que te estás transmitiendo una inquietud muy, muy grande, y en la que hay una falta de concreción en la forma del terror. En mi experiencia, y lo digo de verdad, la forma de creación más libre que yo he vivido nunca, más que el cine de largometrajes, más que las series para plataformas, desde luego, es el cortometraje. El cortometraje es donde yo creo que un director hace realmente lo que le da la gana, porque no tienes la presión de un productor, la presión de un público, la presión de un gran presupuesto. Entonces tienes una libertad que yo no he vivido en ningún... Quiero decir, nadie te dice nada, ¿sabes? Mi primer corto máquina era un corto bastante raro. Y bueno, pues eran mis medios, mi dinero, y nadie te dice nada. Y yo, de verdad, en toda mi experiencia como director, el cortometraje es la forma más libre de creación.
No, és curiós que això que has dit i el que explica el Gabe, perquè realment, per exemple, pensava en el cas de Cerdita. És una pel·lícula que jo no havia vist el curtmetratge, però veient la pel·lícula, tinc claríssim on era el curtmetratge.
Sí, totalment.
I el reste de la història...
Passa moltíssim, això, eh? Aquest salt del mateix curtmetratge passat a llargmetratge. També passa molt en format documental, eh? Ho he vist. Aquesta sensació de que hi ha un punt on la història ja acaba, i es podia haver acabat allà i podia ser un curtmetratge, o mig metratge, que també s'ha perdut el concepte, i s'allarga, allarga per poder fer la pel·lícula, perquè és un tema també comercial, no? Al final, quin és el circuit del curtmetratge? I tot s'ha d'estirar per arribar al circuit de pel·lícula.
Bueno, aquí no? Els hi donem la mateixa importància, però
sí,
també
sí, ens sembla fantàstic.
I s'ha de parlar del curtmetratge,
totalment,
per
totalment,
descomptat.
És superreivindicable.
I clar, també, evidentment, de la pel·lícula llarga d'inauguració Hermana Muerte, que jo no sé si és més Benedetta, Els demonios de Ken Russell, o El orfanato.
Sí, és una mica L'orfanato, però no tant com L'ermita, que encara no ha arribat, i és una altra de les pel·lícules que veurem a Sitges, no només perquè hi ha Belén Rueda, sinó perquè és una pel·lícula que baioneja per tot arreu, diguéssim, que de la directora
de Cerdita, sí,
de Cerdita. Efectivament, no? Hermana Muerte ha sigut la pel·lícula inaugural, estarà a Netflix el 27 d'octubre, però si heu tingut doncs, la sort o la coincidència de veure-la aquí al festival. Clar, és una pel·lícula que està lligada a una altra pel·lícula de Paco Plaza, no? I per qui va anar...
Verònica.
La pregunta, efectivament, sí, tampoc ho ha amagat molt, no? Però deia, bé, comences a semblar James Wan construint els teus propis universos, Paco? Cuando hiciste Verónica, ya pensabas que quizá podía haber un universo Paco Plaza, como un The Conjuring, ¿sabes qué te quiero decir? Sin... No vamos a intentar no explicar demasiado, ¿no? Pero bueno, empezar a interrelacionar un poco tus obras, vaya.
Bueno, no. Yo creo que cuando haces una película tienes que centrarte en exactamente lo que está pasando en ese momento, ¿no? Igual que con Rec nunca pensamos que íbamos a hacer ni dos, ni tres, ni cuatro, como hicimos al final, con Verónica exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sí que sentíamos que de alguna forma nos habíamos quedado un poquito en deuda con un personaje que aparecía muy poco y que tenía mucho peso simbólico y tenía un nombre espectacular, ¿no? Hermana Muerte. Es como, joder, para una vez que tengo un personaje que se llama Hermana Muerte, algo hay que hacer. Y contar la historia de esa mujer, ¿no? En Verónica era un misterio, era una mujer que dejaba entrever un pasado terrible y daba ganas de explorarlo, y de la mano de Aria pues lo hemos explotado.
Es verdad que la película pues tiene terror, tiene suspense, pero tiene muchos otros elementos. O sea, la religión evidentemente siempre ha sido algo que ha pesado mucho, pero también incluso una cosa como de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Esta cosa de mujeres, la voz de un hombre, ¿no? O sea, hay algo como muy como de historia tradicional de nuestro país.
Es Bernarda Alba, ¿eh? Un poco, sí.
Sí, es verdad. Sí. O sea, yo creo que también el hecho de eso, ¿no? Como estar en ese convento, enclaustradas, es blanco sobre blanco. O sea, hay algo que está como tan... El contexto es tan blanco, literalmente. Hay como tanto por escribir ahí que está como muy encasillado, está muy cerrado. Y no es eso, como una mirada, una actitud, un silencio cuenta tantísimo... Que es como, sí, todo se magnifica y lo que pasa de puertas para adentro es como eso, es vivir, o sea, no es como a vida o muerte todo, es como no hay punto medio. Y eso creo que ese punto de magnificarlo es súper, súper interesante. Y ese punto clásico, sí, un poco como Bernarda Alba, sí. La, la, la.
Meigas, cinema i la finestra indiscreta.
A mi hija le ocurre algo.
¡Ayuda! ¡Ayuda!
A la mía le está pasando lo mismo. El diablo tiene un único deseo.
De donde hayan venido nuestras hijas han traído algo con ellas.
Doncs bé, aquesta setmana s'ha estrenat El exorcista creyente, no? Aquesta pel·lícula 50 anys després del film original.
Coincidint amb Sitges?
Sí, però estranyament
ja
no està aquí, cosa estranya, però bé.
Però estava l'altra.
Sí,
no? Però l'original es projecta, sí, no sé, bé.
I memòria amb William Friedkin, no? El diari del festival, tal, activitat que...
I aquesta, però, també us dic, no és que li faci gran favor a la saga. La resumiré amb David Gordon Green, que ja ha destrossat la saga Halloween, ara està, comença
ja
a destrossar...
Ja està a los huesos, també, aquest també.
Comença a destrossar la saga L'Exorcista, perquè ja han dit que a més hi haurà dos entregues més.
Sí, i és aquesta moda recuela, no?, que ens introduïa el concepte...
És que és un superfumado. És... De Ellen Burstyn apareixent novament, tal. La pel·lícula és molt dolenta, és a dir, és com les últimes de Halloween, amb una dispersió de muntatge, d'argument i sense por, sense interès, totalment prescindible, vaja.
Anem a la bona, doncs, la bona de la setmana, que s'ha estrenat Golpe a Wall Street.
Hòstia. Ya les digo que es algo inédito.
Hòstia puta.
¿Todo va bien?
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Mola este tío.
És la història del PSOE i el PP intentant quedar-se com els forts de la història contra els Podemites i els Ciutadans.
És, a veure, és com totes aquelles pel·lícules que van arribar després de la crisi, no?, de La Gran Apuesta, sí, de Margin Call...
I El Lobo de Wall Street, no?, com a patró...
Sí, pel·lícules, això, de diàlegs molt ràpids, de conceptes capitalistes que no podem arribar a entendre, però que és la història real d'aquest youtuber...
Bueno, és que això, el cas aquest de GameStop va ser bestial. Va
quasi enfonsar... Sí, sí, Wall Street, bé, la van haver de rescatar, pràcticament, i és pel·lícula molt distreta, divertida, ben interpretada, amb un cas molt espectacular, dirigida pel Craig Gillespie, no?, el director de Cruella, de Antonia...
De Lars i una xica de verdad,
sí,
eh?
Sí, no està, oblidem, sí, eh? Sí, 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 efectivament. Sí, sí. I real, vam tenir a Sant Sebastià i li vam estar preguntant per aquesta pel·lícula. Doncs benvingut, Craig Gillespie, a Sant Sebastià, welcome. Primera pregunta, no sé si el principal repte era... posar, visualitzar i fer arribar una història explicada a través de números ni conceptes que no estan a l'abast de tothom, vaja.
No,
para mí es una historia emocional, ¿no?, emotiva, y eso es lo que me conectó a ella, ¿no? Mi hijo había estado en esta película desde el principio, durante el COVID, y hizo este viaje donde estaba metido, como los estudiantes universitarios que están ahí, está metido en la bolsa y la frustración después de que congelan la aplicación de Robinhood y la ira que hay online, y cómo te das cuenta de que el sistema está contra ti. Ese era el viaje que yo quería contar. Pero bueno, sí que puedas entender lo que es una opción, no una apuesta en corto, no era lo importante, ¿no? Es esta comunidad que se junta y tratan de tener una voz y ir a por ellos. Ese 1% me fascinó.
No sé si tuvo contacto con alguno de los personajes reales, si tuvo acceso a ellos.
Pues muchas veces tratamos de contactar con Keith Kiel, y ese post final de abril de 2021 es la última vez que nadie ha oído hablar de él. El escritor trató de ponerse en contacto, escribió a su hermano, a Kevin, y alguna interacción con los padres, pero con Keith, bueno, pues es el cliente, hay que respetarlo. Y nosotros nos aseguramos de tener bien los datos y presentar en la película todo lo que él ha publicado en sus posts, y con la entrevista que hizo en el Wall Street Journal había otros personajes también involucrados, Ken Griffin, Steve Cohen. Pero es un poco como una amalgama, ¿no? El personaje está basado en el personaje del libro de la mujer Hamey, el de Shailene. Y tratamos de presentar un poco todos los grupos que estaban involucrados en estos 8 millones de usuarios de Reddit. Así que eso era un poco una amalgama, pero hay personajes a los que hemos sido muy, muy fieles. Y porque era nuestra responsabilidad.
Bueno, creo que esta película lo que cuenta es como un primer paso para acabar con este viejo sistema de Wall Street, entre comillas, ¿no? Esta sensación de lobos de Wall Street que... toman el pelo al ciudadano medio y se quedan su dinero.
Eso es un poco la esperanza. Yo quiero que la gente salga de esta película indignada, frustrada frente al sistema. Ellos sí que sintieron que el sistema estaba mañado en su contra y de alguna forma eso lo invalida cuando ve que no pasa nada en las investigaciones de SC y en todos los juicios. Entonces yo espero que esto reavive la conversación, que haya más juicios o más audiencias. No es que todo lo que se hiciera fuera ilegal, pero la forma en que funciona el sistema sí que da la sensación de que todo está mañado en contra del individuo medio, sí.
Es el año Margot Robbie. No sé si se siente usted un poco el primero que realmente le dio esa oportunidad como actriz dramática para explorar todo su potencial.
Yo creo que era inevitable, ¿no?, que en algún momento ya sea esto. Es una actriz increíble y productora también, ¿no? Está tan centrada en elegir los proyectos adecuados y dar una voz potente a sus papeles, que es una fuerza en el mejor de los sentidos. Y por supuesto, y Tony hizo una interpretación increíble, ¿no? Y realmente es que no era fácil en la profundidad del mensaje que transmitió, que hace que todo parezca fácil y no lo es en absoluto.
Que estaba en el Lobo de Wall Street.
Oh, she was also in the Wolf of Wall Street.
Yes,
actually, in line with this one.
¿Tendremos segunda parte de Cruella, como estaba anunciado?
Bueno, pues la huelga de guionistas lo ha parado de alguna forma, pero ahora que ya se ha acabado, espero que podamos volver rápidamente. Estamos muy emocionados con el proyecto y espero que consigamos hacerlo rápido.
Perdone ahora una pregunta un poco de fan, ¿no?, de elogio. Me gusta muchísimo The Finest Towers. Creo que fue una película infravalorada en su momento. Me parece como un pequeño clásico y la banda sonora de Carter Burwell era maravillosa.
Thank you so much.
No, muchas gracias. Fue un poco un proyecto de una pasión mía, la película más exigente desde el punto de vista físico, ¿no?, por 3 meses en una tormenta, y al rodarlo fue increíble trabajar con ese elenco que tuvimos en la película, ¿no? Con Chris Pine, Casey Affleck. Es una historia que para mí también es importante, ¿no? Que es un poco el desvalido, la persona que tiene menos ventajas, que no se les aprecia, y de repente alzan la voz y hacen algo.
También estuvo en Pam and Tommy, en la serie de Mike Tyson también. Quería saber si cuando la rodaba tenía la percepción de estar rodando una ficción o una realidad, porque no sé cuántas licencias se tomaron en esas series.
He tratado de ser lo más objetivo posible. No, hemos hecho la mayor investigación posible y tener todos los datos que hemos podido y trabajar desde ahí. Y luego, dentro de las circunstancias de lo que sucedía entonces con los comentarios sociales, ¿no?, en Estados Unidos, había que tenerlos en cuenta con los deportistas, darle contexto y también darle humanidad para entender por qué decidió hacer lo que hizo, y también mostrar los puntos bajos y los puntos altos hace que esto muestre a la gente más accesible, la gente puede conectar más con ellos y también te hace mirarte a ti mismo, ¿no?, que al final creo que eso es importante también.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
Això és una novetat. Bé, ara sonarà música d'aquesta novetat, però en tot cas, amics i amics, per acabar la primera part d'aquest programa especial que estem fent des del Festival de Sitges i que continuarà una hora més abans de donar pas al Hitchcock i l'audiovisual, aquest tràiler és d'una pel·lícula que tothom té ganes que sigui la pel·lícula sorpresa del festival. Ja ho havíeu comentat.
Sí, de fet, va ser la pel·lícula sorpresa del Festival de Sant Sebastià.
Llavors no pot ser la d'aquí, seria...
Seria massa repetit, no?
Massa repetitiu, no?
És complicat. És The Killer, la nova pel·lícula del David Fincher, que és de Netflix, però sembla que tindrà estrena en sales el 27 d'octubre, també. I empalmarem Killers of the Flower Moon de Scorsese i The Killer de
Home, Fincher. Si la sorpresa és la de Scorsese, a mi ja em maten directament i em puc morir aquí.
Com un arbre.
Però no serà
amb un serial killer.
Thank you.